Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions al Teatre Auditori Emma Vilarasau incorpora nous agents en l'objectiu d'arribar a tots els públics. Fer-ho amb continguts que promoguin la reflexió més enllà dels escenaris és el leitmotiv del seu nou projecte de mediació artística. De la mà de la xarxa Creixement, que permetin treballar els valors de les persones una vegada s'abaixa el taló. Ja han experimentat la proposta a l'alumnat del Turó de Can Mates, els sabadellencs Aprenem Junts i persones amb discapacitat del programa Apropa Cultura. Han visionat l'obra Fantasmes de Guerra de la companyia La Baldufa. Sant Cugat ha demostrat aquest dissabte el seu compromís amb la inclusió. La plaça d'Octavià s'ha transformat en una passarel·la de moda per a tothom, on persones amb diversitat funcional han exhibit conjunts de roba cedits per diferents botigues que formen part de Sant Cugat Comerç. La desfilada, que ha tornat després de la bona acollida de la seva estrena durant la nit en blanc, ha estat l'activitat inaugural del programa dedicat al Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que es commemora el 3 de desembre. És una iniciativa que vol donar visibilitat i normalitzar la diversitat funcional, tot reforçant una mirada inclusiva en l'espai públic. En aquesta edició, 12 establiments s'han sumat a la proposta. Els geganters de Sant Cugat han participat aquest dissabte en els actes de cloenda de la commemoració del mil·lenari de Montserrat, una celebració que ha reunit prop de 90 colles geganteres. Una trentena de membres de l'entitat santcugatenca s'han desplaçat fins al monestir, on han fet diverses actuacions. La trobada ha sorprès els turistes locals, però sobretot els estrangers, que miraven sorpresos les figures gegantines que ballaven davant seu. Les regidores Núria Escamilla i Cristina Paraire s'han sumat a la comitiva gegantera. A més, l'artista Adolf ha immortalitzat la trobada amb un dibuix fet in situ. I en esports, el primer equip femení del rugbi Sant Cugat ha caigut derrotat 15-40 davant dels Cisneros a la sisena jornada de la Lliga Iberdrola. Les santcugatenques s'han vist superades en tot moment per un rival molt efectiu en atac. Les jugadores de Panxi Castroviejo sumen 2 triomfs i 4 derrotes i tornaran a la competició el 14 de desembre quan visitin el camp del Majadahonda. I de moment això és tot. Trobareu més notícies a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
5 de la tarda i 3 minuts. Iniciem la segona i última hora d'aquest Connectats de dilluns i ens n'anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda. Doncs repassem aquesta xarxa viària. De moment no parlem d'una jornada massa complicada, però sí que tenim un accident a l'autopista AP7, al tram de Barberà del Vallès, que ens complica la circulació. Hi ha un carril tallat en direcció sud, en sentit Papiol, diguem-ne, i aquí les aturades sí que són importants. Parlem gairebé de retencions de 5 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès. Per tant, tota aquesta zona, aquests 5 quilòmetres amb retencions, com et deia, tot plegat en aquesta autopista AP7 a Barberà del Vallès, direcció sud, i és a causa d'un accident. També, com et deia, de moment a la resta de la xarxa viària encara parlem de circulació força tranquil·la.
Gràcies, Roger. Bona tarda.
Bona tarda.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, Connectats.
A Avui tenim al programa una de les veus emergents de la museografia europea, directora de projectes al Museu Històric de Berna. La Felicitat Oblidada mostra un dels capítols més foscos i silenciats de la història suïssa. Ella és la castellarenca Laura Company i està a Ràdio Castellà amb la Marina Antúnez.
Molt bona tarda, Laura.
Molt bona tarda, Marina.
Molt benvinguda. Igualment.
Moltes gràcies.
Benvinguda a Ràdio Castellà i l'actual. Ens disposem a parlar doncs, d'aquest projecte, però també de la teva trajectòria i del paper d'aquesta memòria no, col·lectiva que, com dèiem, és tan important de recuperar i que vosaltres feu amb aquesta museografia contemporània. D'entrada et volíem preguntar com neix el projecte Vom Glück Vergessen. No sé si ho dic prou bé.
Sí, ho has dit prou bé, Molt bé. Bé, crec que el que és important dir és que han hagut de passar dècades des de l'abolició de les mesures de mesures coercitives de suport o mesures de benestar social obligatòries, aquestes Vorsorgerische Zwangsmaßnahmen. Han hagut de passar dècades des de la seva abolició, que va ser l'any 1981, perquè es puguin activar i posar en marxa projectes de reparació i de la no repetició, com és aquesta exposició. Ha estat necessari un activisme molt potent per part de les víctimes per aconseguir els reconeixements del govern necessaris que van començar a venir a la dècada dels 2010 i també l'aprovació d'una llei vital que va ser la llei de memòria històrica, la llei de reparació, que es va aprovar el 2017 i que és la que després ha anat fent possible que tinguin lloc projectes com aquest.
En aquest projecte, quina ha estat la teva tasca?
Bé, la meva tasca com a directora de projecte cobreix tots els àmbits d'un projecte expositiu, des de la primera concepció d'idees fins a la fi del muntatge expositiu, quan s'acaba l'exposició, que serà al març de l'any que ve.
Passant doncs així, per tota doncs així la fase... rectifiquem, perquè hem dit el febrer i és fins al març, eh?
És que acabem d'aprovar una extensió de l'exposició. Vull dir, era oficialment fins al febrer i hem aprovat una extensió fins al març.
D'acord.
Perquè està tenint molt èxit, el públic ha agafat molt bé l'exposició i, per tant, hem decidit allargar-la una mica més.
Perfecte.
Doncs això, des de totes les fases, des de la concepció d'idees inicials fins a la fi del muntatge expositiu, però també passant per tota la fase de producció i de posta en marxa, que acaba sent la fase més intensa de totes. Soc la responsable, diguéssim, de convertir una visió creativa en una realitat. I haig de mantenir aquesta visió conseqüent al llarg del projecte i anar orientant totes les decisions i tots els passos que es van realitzant d'acord amb aquesta visió, però també deixant prou espai i flexibilitat per poder reaccionar amb rapidesa davant d'imprevistos, davant de problemes. Volies anar gestionant i traçant el camí al llarg del qual es desenvolupa aquesta exposició. I al final, sobretot, la meva feina també consisteix en gestionar persones. Volien aconseguir que aquesta visió també sigui compartida i recolzada per tot l'equip i que les necessitats i llenguatges dels diferents participants, que en un museu poden ser llenguatges i necessitats molt diferents, perquè parlem des dels departaments que treballen amb objectes fins als departaments més tècnics, disciplines molt, molt diferents, i és aconseguir que tots els participants encaixin i s'entenguin els uns als altres.
Uh-huh. El títol, que direm en català ara, La Felicitat Oblidada, l'hem trobat molt eloqüent. Com el vau escollir i què simbolitza aquest títol?
Bé, el títol sorgeix d'un joc de paraules en alemany amb el terme Glück. La paraula Glück vol dir alhora felicitat i sort. I una de les víctimes que entrevistem a l'exposició, que és una protagonista d'un dels relats que mostrem, parla de la sort o la dissort d'haver nascut en un determinat metre quadrat o en el metre quadrat del costat. I aquesta imatge tan simbòlica i tan potent de la sort predestinada es lliga amb aquest joc de paraules, amb aquesta felicitat que va ser robada a aquests centenars de milers de víctimes de les mesures de benestar social obligatòries, que al final van ser un sistema de repressió sistemàtica exercit per un estat que va ser incapaç d'integrar la diferència.
Com hem constatat, aquesta exposició doncs, aborda un tema molt complex i sobretot molt dolorós. Com es pot fer accessible a un públic sense caure ni en el sensacionalisme ni en la fredor històrica?
Bé, crec que sobretot amb una mirada oberta, amb molta empatia i amb capacitat de reflexió crítica. La participació i el diàleg són eines imprescindibles en un projecte de memòria com aquest. I per nosaltres el treball amb víctimes ha estat una part essencial del viatge. Hi ha hagut víctimes que han esdevingut col·laboradores permanents del projecte, del principi fins al final, i que ara també amb tots els projectes i actes de mediació continuen molt presents a l'exposició. Però també els centenars de víctimes que han participat al memorial o a tots els actes que hem organitzat. Al cap i a la fi, en un projecte com aquest, el procés és molt més important que el resultat final.
Com hem dit al principi, vosaltres opteu per una museografia immersiva, de fet en expansió, en aquest tipus de museografia, i és una exposició que a més se centra en 5 històries personals concretes i reals. Per què vau decidir fer-ho així?
Jo crec que una exposició ha de ressonar dins del visitant. Ha de despertar-hi un impuls que romangui en la memòria. I per fer-ho cal anar més enllà del contingut. Fa falta construir un espai que pugui provocar emocions. Perquè al final recordem molt més allò que hem viscut activament com una experiència que ha despertat, que ha commogut emocions en nosaltres. Per tant, quan estem parlant de la història de les dones solteres tancades en institucions de treball forçat, aquest relat té molta més força quan l'escoltem a través d'una veu que ens parla del que ha viscut i quan ens trobem en un espai de cartró que simbòlicament reconstrueix una cel·la on veiem una carta a mig escriure. Al final l'exposició es converteix en un viatge.
Aquest projecte que posa èmfasi en la relació entre el passat i el present, què creus tu que ens diu avui aquest episodi de la història suïssa?
Bé, al final de l'exposició volem motivar aquesta reflexió sobre el present i el futur amb una pregunta, que és a qui li demanarem perdó demà? La nostra societat continua plena d'injustícies estructurals i estem deixant a moltes persones al marge del dret a la vida i del dret a un futur. Precisament quan ens mirem aquesta història de les mesures de benestar social a Suïssa, veiem que aquestes injustícies estructurals es poden arribar a normalitzar durant períodes molt llargs de temps i que això també passa ara. Per tant, la pregunta és, som capaços de repensar críticament el nostre present abans que sigui massa tard?
De fet, aquesta instal·lació, Noms contra l'oblit, és molt potent visualment. Ens pots explicar com sorgeix i què representa per tu?
Jo tenia clar des del principi del projecte que una exposició com aquesta s'havia de convertir en un espai de memòria que tingués una visibilitat clara dins del museu. I amb l'equip de projecte vam començar a pensar idees per tal de transmetre la immensitat i la singularitat que hi ha darrere d'aquesta història. D'una banda, immensitat, perquè la quantitat de víctimes durant més d'un segle de repressió és incomptable, i de l'altra, singularitat, perquè darrere de cada víctima hi ha una història de vida plena de dolor, però també amb molta resiliència, també amb molta força. Per tant, el projecte que hem realitzat posa l'èmfasi en aquesta col·lectivitat que es va construint a partir de la suma d'individuals. Hem construït una constel·lació amb 14.000 estrelles, que són punts blancs enganxats un a uns per nosaltres, per l'equip del museu, sobre unes parets negres, i després hi hem anat escrivint 400 noms que han estat escrits a mà per víctimes o pels seus familiars. Així, la realització d'aquest espai de memòria també ha adquirit una funció molt potent de reparació, perquè per a totes les víctimes que hi han participat escrivint el seu nom, aquest acte ha adquirit un significat a nivell individual i a nivell col·lectiu molt, molt potent.
Has treballat per institucions com la Foundation Baylor o el Grand Egyptian Museum, però en què ha estat diferent dirigir un projecte com aquest d'ara?
Bé, d'entrada, cada museu és un món, però per mi la principal diferència ha estat que abans havia treballat per a museus com a clients realitzant cada projecte en un museu o en un país diferent i treballant de manera externa al museu. I ara treballo com a directora de projectes expositius al Museu d'Història, és a dir, treballo des de dins de la institució i això em dona una llibertat i una flexibilitat que abans no tenia, perquè puc consolidar la direcció i la visió en la que es mouen els meus projectes seguint les idees que em semblen pertinents, depenent menys de factors externs.
Mm-hmm. La memòria col·lectiva és un altre dels temes recurrents també en la teva trajectòria. De fet, has aprofundit a vegades en temes com la Guerra Civil aquí a Catalunya. Quina importància té per tu treballar amb el passat des d'un llenguatge artístic i especial?
Bé, d'entrada, és que aquests són els llenguatges amb els quals sé i m'agrada expressar-me. A mi sempre m'ha agradat explicar històries i explicar-les fent servir l'espai com a eina és omplir-les de noves dimensions que es poden anar descobrint a través de tots els sentits. La llum, el so, les combinacions de paraules i d'imatges, els objectes, els recorreguts, els materials, l'escala i la proporció dels espais. Al final, tots són peces d'un tot que va encaixant al llarg del camí. Uh-huh. I la meva passió per treballar la memòria col·lectiva, per treballar amb el passat, es va despertar poc després d'haver començat arquitectura, en una exposició de Francesc Torres anomenada Fosca és l'habitació on dormim, i aquesta exposició centrava en l'exhumació d'una fossa comú de la Guerra Civil Espanyola i em va impactar amb tanta força que vaig dedicar, que volia dedicar-me als espais de memòria.
En aquest sentit, quin paper creus que tenen els museus d'avui davant de temes socials i històrics tan sensibles com aquest?
Jo crec que els museus tenen una responsabilitat social molt important perquè han d'esdevenir un espai de reflexió individual i compartida que ens permeti analitzar les llums i les ombres de la nostra societat d'una manera crítica, motivant el diàleg i l'acció constructiva. És a dir, s'han de convertir en llocs de pensament.
Has viscut i treballat a Barcelona, a Basilea, a Zúric, ara a Berna, també. Què t'aporta cada ciutat en la teva manera d'entendre l'espai i la memòria?
Bé, és difícil definir exactament què hi ha pres de cada ciutat, però, com deia Italo Calvino, cada ciutat respon a una pregunta que portem dins. I la manera que tenim de veure el món es va construint a partir de tots aquests llocs als quals hem viscut, als quals hem treballat. I no només les ciutats on he viscut i he treballat, també hi ha altres ciutats amb les quals tinc un vincle especial, com Londres o Berlín, que també formen part de la mirada amb la qual vaig descobrint el món.
La Laura, com hem dit al principi, també té vincles amb el poble, també, perquè és de Castellà del Vallès. I com ha estat per tu portar un projecte internacional com aquest, amb arrels en un municipi com és Castellà?
Però jo sempre vaig saber que volia marxar a treballar fora del poble, que volia marxar a treballar a l'estranger, perquè em fascina descobrir el món i les persones que hi viuen. I per mi, explorar la vida amb els ulls oberts no es basa en fer grans viatges extraordinaris, sinó que es basa en compartir la vida ordinària amb persones que ens aporten altres perspectives, vivint i treballant en un entorn social i cultural diferent aquell al qual estem acostumats. Sortir de la nostra zona de confort ens ajuda a créixer i aprendre. I precisament Basel, que és la ciutat on visc ja des de fa 7 anys, és una ciutat on m'agrada molt viure perquè hi ha un ambient molt internacional i t'aporta molts punts de vista.
Uh-huh. Estaríem hores i hores parlant amb la Laura, ja ho veieu, és un pou de saviesa, que no para de créixer, perquè a més no atura les seves idees i de fet ja està en un altre projecte. Però per acabar, ens agradaria, Laura, que preguntar-te què t'agradaria que el visitant s'endugués després de veure, si tenim la sort de poder venir fins a Berna, de veure la felicitat oblidada.
A mi m'agradaria que el visitant aprengués a valorar els privilegis de què gaudeix i sobretot que aprengui a mirar a aquell qui té davant sense jutjar-lo. Tantes vegades causem dolor amb discriminació i amb prejudicis innecessaris, però no serem capaços de construir un futur que sigui sostenible si no comencem a mirar-nos d'igual a igual, entenent que cadascun de nosaltres carrega el seu propi sac a l'esquena, però que tots som humans.
Laura, ha estat un plaer, sens dubte, poder parlar amb tu aquesta estona. Podríem dir des de castellà que t'enyorem, o sigui que si mai tornes per aquí, vine a fer-nos una visita.
Moltes gràcies.
Molt agraïts i enhorabona, enhorabona per aquesta tasca tan important que feu per tota la humanitat. Una abraçada forta.
Moltes gràcies, una abraçada.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
K9 unit.
Best of the best. I'm gonna be one of those guys with one of those dogs.
K9 team requires calm and focus. You're all over the place. You can't even see.
Hola, Connectats. Avui us vinc a presentar una pel·lícula que es diu Ruby. Va sobre un gos que està en una gossera i llavors l'agafen moltes famílies i la retorn. Llavors al final l'han de sacrificar, però no perquè va fer les proves canines. Llavors, aquesta gosseta li passa moltes coses. No té ningun problema ni res. Prova sobre drama i és molt familiar. Bueno, depèn com vulgueu dir-ho. Vale? I aquesta pel·lícula la podeu veure a Netflix. Adeu, Connectats.
No.
Giving up on her.
She doesn't listen. She destroys everything.
Who's gonna believe in her if you don't?
My husband has his own superpowers. How he trusts in something bigger than himself.
There's goodness in you. Don't be afraid to let it show.
Good job.
You care about people. You want justice. You want endings to stories, sometimes happy endings.
Hey! I have faith in you. You just need to have faith in yourself.
Ruby!
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats.
Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Quimera Entertainment Company és el projecte empresarial de dos santcugatencs, Pablo Jiménez i Marc Travé, dos enamorats dels jocs de taula. Porta més de dues dècades organitzant esdeveniments i activitats de jocs de taula i avui al Connectats coneixerem més de prop aquest projecte. Pablo, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
També saludem el Marc Travé, que el tenim via telefònica. Marc, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Tant de temps us dediqueu, fa que us dediqueu a aquest món dels jocs de taula?
Com a Quimera Entertainment Company, no.
Val.
Vull dir, vam començar, jo porto, bueno, clar, porto una mica més que el Marc amb el món del joc de taula, bàsicament perquè soc gairebé anys més tard, més gran que el Marc, no vull dir l'edat.
però sí, i el Marc, quant de temps?
El Marc també, tu Marc li deus portar 20 i pico anys.
Sí, o algun mes, igual. Sí. Des de ben jovenet.
Sí.
Llavors, quan es crea l'espurna necessària per decidir-vos a crear aquesta empresa?
A veure, l'inici de l'empresa l'explica una mica el Marc i la continuació la faig jo. Vinga, Marc.
L'empresa neix com un hobby, és a dir, en aquell moment amb tres socis, dos socis més, perdona, el 2017, ens surt l'oportunitat de començar a dirigir la Fira Joc de Tona, que és una de les fires de joc més antigues de Catalunya, i ja veníem de muntar projectes amateurs, tots les tres persones que estaven posant en aquell moment, i vam començar, i vam anar fent petits projectes, i al final allò era el més gran que teníem. Però en 2020 arriba una pandèmia, de sobte plans de feina que tenia cadascú canvien radicalment. Els meus dos socis, malgrat que continuen vinculats a Quimera a nivell societari, deixen que això no sigui la seva activitat primordial, i ens surt l'oportunitat d'agafar el Festival del Joc del Pirineu, que és un dels projectes més xulos que tenim a Quimera, i en aquell moment jo amb el Pablo ja havíem treballat a nivell amateur muntant projectes solidaris amb Ajuda Jugando i amb altres entitats, i és quan agafo i dic: Pablo, t'animes a que comencem a muntar això? I de fet continua sent un hobby en aquell moment. I fa un parell d'anys, Pablo...
Sí, fa un parell d'anys fem un replantejament, tots dos teníem anàvem compaginant altres feines, el Marc com a enginyer, jo com a llibreter, que per això em trobo estrany aquí l'estudi parlant d'això i no de llibres, com fem cada mes.
D'empreses.
Avui parlem d'empreses. Doncs en aquell moment decidim dir, tenim dues opcions, o rebaixem nivell amb Quimera i ho deixem com un hobby i anem fent alguna coseta de tant en tant, o veient que ens vam adonar que ho estàvem fent força bé, que a la gent li agradaven les nostres propostes, i vam dir, vam fer una conversa molt llarga de què fem, ens posem en sèrio i ens dediquem íntegrament a això, professionalment a això, o tornem a aquell hobby. I vam dir, és un altre tipus de feina, ens agrada, estem gaudint fent-la, veiem una oportunitat de que això pugui tirar endavant, doncs vinga. Doncs ens posem al 100% amb Quimera, i ara tant el Marc com jo ens dediquem íntegrament a Quimera. El Marc de tant en tant va fent alguna coseta puntual com a enginyer, jo puntualment col·laboro amb la llibreria, amb el celler de llibres, que la continua portant la meva parella, però ara la nostra ocupació principal és Quimera.
O sigui que a partir del 2023, la data seria aquesta,
sí,
aproximadament?
Sí, principis de 2023.
Ja poseu tota la carn a la graella?
Sí.
Marc?
Diguéssim que 2022 ja comencem a fer-ho així, en 2023 és quan... En 2022, ja estàvem treballant com a Quimera.
Sí.
A finals de 2022, principis de 2023, és quan ens assentem i diem: això rebaixa i passa a ser un hobby una altra vegada, o seguim amb la línia amb la que estem agafant, però llavors cal que ens hi posem de debò.
Quedeu vosaltres dos. Quimera, sou vosaltres dos?
Els altres dos socis continuen sent socis.
També?
El que passa és que estan com a socis, diguem-ne, nominals, no estan integrats amb l'estructura, i els que portem el dia a dia i totes les operacions i tota la feina, som el Marc i jo, amb un equip molt gran, però tots ells són persones que treballen puntualment segons el tipus d'esdeveniment. No és una plantilla estable com estem acostumats a l'empresa tradicional, que tothom treballa allò de 9 a 5 cada dia, de dilluns a divendres, sinó que aquí, clar, la peculiaritat de la nostra feina és que nosaltres ara tenim un esdeveniment un cap de setmana, ara hem d'anar un dia a un altre lloc, ara col·laborem amb una altra fira, llavors la gent, més o menys gent, depenent de l'esdeveniment i depenent del que s'ha de fer.
Quina era la vostra idea original en el moment de decidir ens hi posem i muntem Quimera?
Hi ha la idea i el somni, són dues coses diferents.
Ja.
Anava a dir, aquesta pregunta té dos vessants. El 2017 o el 2022-23?
No, si parlem d'empresa, jo crec que hem d'agafar-ho ja més recentment, quan decidiu que ja poseu tota la carn sobre la graella.
La idea és, el somni és cobrar un bon sou d'aquí. Això és el somni.
Fer-se ric no?
Ja fer-se ric deu ser l'hòstia.
Si ens volem dedicar a fer-se ric, no podem anar a una indústria que a Espanya a dia d'avui no és una indústria per ser. Mou molts diners, però no és una indústria extremadament professionalitzada. És a dir, al final hi ha molta part de demostradors que ho fan més per afició que no pas per feina. Les editorials es recolzen, s'han de recolzar moltíssim en associacions. A Catalunya està repleta d'esdeveniments muntats des de l'associacionisme, que no pretenem suplantar, és a dir, aquests esdeveniments hi han de seguir sent, perquè l'associacionisme i la cultura del carrer és vital, però al final hi ha altres països, França, Alemanya, el Regne Unit, que amb les xifres d'esdeveniments que tenen, tots els seus demostradors sempre són professionals, tots els seus demostradors són gent que es dedica exclusivament a això o principalment a això. És a dir, estem molt lluny d'aquest valor d'indústria, per tant, no, fer-nos rics no podria ser un dels objectius.
La idea, una miqueta de Quimera, és professionalitzar un sector que tradicionalment ha estat molt amateur, i el qual moltes vegades pues, tenia unes carències, el ser amateur, que generaven, o podien haver arribat a generar, afortunadament no ha passat mai, però podien haver arribat a generar pues, algun conflicte, algun problema, o fins i tot no fer-ho d'una manera massa seriosa. Tots els que hem treballat amb el món de l'associacionisme i amb el voluntariat, et trobes que de vegades un voluntari de la nit, o sigui, la nit abans et diu, ai, demà no em va bé venir, i de cop et trobes que et falta gent. El fer-ho professional, el que busques és precisament ser seriós, ser formal, ser estable, i poder donar una resposta a les necessitats que tenen. La majoria de vegades treballem amb ajuntaments. Clar, l'ajuntament, doncs el que et diu és, jo vull aquí 14 persones ensenyant a jugar a jocs de taula. Si de cop hi ha 12, tenim un problema. Al ser professional, doncs això no ens passa. Tenim una massa de gent que ens permet que si una persona es posa malalta, doncs es pugui reemplaçar amb una altra. I la nostra idea era precisament que es posés, precisament per això, per aquesta professionalització, es posés en valor l'esforç que significa muntar un esdeveniment de jocs.
Vinga, anem al quid de la qüestió. Què és el que oferiu? Quins són els serveis que la gent que entri a la vostra web, perquè teniu web?
Sí, tenim una web.
Trobaran? Perquè ara has parlat d'ajuntaments, de fires puntuals, sí. Què és el que oferiu? Perquè veig que teniu molta cosa.
Nosaltres hem diversificat una miqueta, i això vull que m'ho complimenti el Marc. Vam començar fent això, una fira d'un ajuntament concret, que era l'Ajuntament de Tona. A poc a poc hem anat diversificant els serveis, i a banda del que fem per diferents ajuntaments quan fan una fira o un festival, que no és el mateix, de jocs de taula, nosaltres també oferim, doncs, per exemple, hem treballat amb diverses biblioteques, incloent la Biblioteca Gabriel Ferreter, aquí a Sant Cugat, amb la qual oferim doncs, sessions de joc. Hem treballat amb escoles i instituts fent formacions i fent tallers per alumnes i formacions per professorat, parlant de com utilitzar el joc en educació. Hem treballat amb diferents sectors fent tot d'activitats relacionades amb el joc. I després oferim una cosa que vam començar a fer al Festival del Joc del Pirineu, que és el que anomenem experiències lúdiques singulars, que són muntar-te una activitat de jocs, ja sigui en el marc d'una fira, d'un festival, o bé, senzillament, per fer un team building amb una empresa, doncs oferim una sèrie d'activitats especials, que és jugar a un joc d'una manera que no podries jugar-lo mai a casa teva. Pues jo què sé, amb una versió gegant del joc, amb un efecte especial, amb música, amb un dinamitzador que en sap molt i que sap guiar la gent. És a dir, tenim un ventall de serveis sempre relacionats o majorment relacionats amb el món del joc, que el joc no és apostar, eh? Vull dir, quan nosaltres parlem de joc, parlem de coses que són realment jocs.
Són lúdiques.
Són lúdiques, no són apostes. Les apostes no són jocs. I res, no sé si el Marc vol afegir alguna cosa més.
Bueno, després tenim tota una branca de la relació empresarial. És a dir, al final, les editorials moltes vegades necessiten demostradors per a altres esdeveniments. Nosaltres organitzem esdeveniments no només a Catalunya, participem de l'organització d'esdeveniments a molts punts del país, però a més a més una de les coses que ens solen passar és que les editorials doncs, bueno, necessiten un demostrador a tal esdeveniment, o 10 demostradors, o necessiten fer demostracions doncs, des d'un Abacus fins a un Dream, a un Playplanet, a un Carrefour. Llavors, és un altre dels serveis que nosaltres els oferim, que és localitzar aquestes persones, que ja són normalment jugaires, formar-les en l'aspecte de com fer la demostració i com atendre al públic, i donar aquest servei d'atenció i representació de les diferents marques.
Heu parlat del país. Quin diríeu que és el vostre àmbit d'actuació o el vostre mercat? Heu fet alguna cosa fora de Catalunya, per exemple?
Sí.
N'hem fet a Madrid, a Tenerife, a Canàries. De fet, pràcticament a totes les comunitats autònomes d'Espanya tenim gent desplegada per fer activitats.
Què és el que té més demanda de tot això que ens heu explicat?
El que fem més sovint, és a dir, el que fem més a més, diguem-ne, seria el servei de demostradors, que és això, les editorials de jocs de taula ens diuen, pues mira, vull que montis una campanya, per posar-te un exemple, no? Vull dir, va haver una editorial, no direm noms per no fer publicitats que no toquen, però una editorial ens va dir, tinc aquest llançament i vull llançar-lo a totes les comunitats autònomes, necessitaria gent anant a determinades jocs de totes les comunitats autònomes perquè hi hagi una persona allà explicant com es juga això. I nosaltres els hi vam aconseguir, totes les persones, estem parlant que van ser 70-80 persones, em sembla que van ser, el Marc és el que porta els números, jo sóc el de les idees esbojarrades i el Marc és el que m'aterra després i em diu, Pablo, però vam posar totes aquestes persones per tot l'estat espanyol ensenyant a jugar aquest joc amb diferents caps de setmana que ens havien demanat. Vull dir, però això és el més normal, és a dir, perquè això sí que contínuament ara necessiten un demostrador aquí, ara ja la feina més llarga és quan montes una fira o un festival que ho montes pràcticament des de zero. Vull dir, en col·laboració amb l'Ajuntament, tu vas dient, vale, doncs muntarem aquestes activitats, farem això, portarem aquest personal, portarem aquesta gent, necessitarem aquest material, el busquem, no sé què... És a dir, el dia a dia nostre és més feina d'estar programant, preparant, organitzant, contactant i de més. El servei més habitual és el del demostrador perquè és el que ens toca més. Clar, festivals cada ajuntament munta un any, com a molt.
I escolta, Marc, en aquest sector hi ha competència?
Sí, no són molts, però sí. Hi ha diferents empreses que es dediquen a muntar esdeveniments. El que passa és que, com dèiem, és un sector semi, en aquest sentit, sobretot a la part d'esdeveniments, és un sector semiprofessional. Llavors, a Catalunya sí que hi ha un parell de tres empreses que es dediquen a muntar aquest tipus d'esdeveniments, però cadascuna està centrada en un esdeveniment i no es dediquen exclusiva a això. I, per contra, la resta d'Espanya hi ha un parell d'empreses que també es dediquen a muntar esdeveniments, però en aquest cas van a esdeveniments molt grans i la seva feina, bàsicament, és durant tot l'any muntar aquell esdeveniment. Clar. Hi ha una fira professional, per exemple, a Madrid, i l'empresa aquesta es dedica a muntar aquesta fira. No diversifica els seus esforços amb aquesta part de fires, festivals, atenció als ajuntaments, perquè al final aquests projectes són uns projectes amb un marge de rentabilitat més baix que de centrar el negoci en un únic esdeveniment, però bueno, va ser per on vam començar, on ens hem sentit còmodes, ens hem fet forts, i sincerament és el punt d'especialitat, no? El muntar que és el servei de demostradors, per exemple, va néixer perquè nosaltres oferíem aquest servei als nostres esdeveniments. Al final, el Festival del Pirineu es fa a la Seu d'Urgell i per una editorial d'Andalusia, doncs és molt costós desplaçar-se fins a la Seu per un festival que, per molt bonic que sigui, estem parlant d'unes xifres de visitants de 12.000. No estem parlant d'un sonar, no estem parlant d'un macrofestival. Llavors, en aquest sentit, la rentabilitat per ells era allò de dir, ostres, quan són projectes petitons, a vegades són editorials unipersonals o són petits projectes editorials de 5-6 persones, que aquests desplaçaments són molt costosos. Llavors, nosaltres vam començar a oferir el servei de demostradors arran d'això i al final ha acabat esdevenint una pròpia línia de negoci dins del marc de l'empresa, no? Uh-huh. Però la nostra especialitat en aquest sentit és assentar-nos, entendre quina és la necessitat d'un determinat ajuntament i dir, o una determinada empresa, perquè també n'hem muntat per empreses, què necessites, quin és el perfil que li vols donar, quins són els punts forts de la teva població, què és el que t'interessa ressaltar, i a partir d'aquí busquem l'esdeveniment que encaixa amb la teva ciutat, no només per fer-la per la teva ciutat, sinó per atreure gent a la teva ciutat.
Mm-hmm. O sigui, una mica la carta, no?
Correcte.
Sí. Sí, hi ha molts projectes d'aquests que són a la carta. Dir, els projectes de les experiències lúdiques o el servei de demostradors sí que estan més sistematitzats. Aquest tipus de projectes d'esdeveniments, fa no massa vam estar fent Escape City per un poble al Pirineu i, evidentment, estava fet a mida.
Val. Tinc un parell de qüestions més, però tenim pocs minuts. Des que teniu Quimera, des de que vau crear Quimera, quin balanç en feu de com està funcionant l'empresa? I després vull que m'expliqueu plans de futur.
Buf.
Quina de les dues et quedes, Pablo?
La segona, em quedo la segona.
Vinga, Marc.
Aviam, el balanç que em fan més positiu, és a dir, és un balanç de creixement, va passar a ser una cosa que era literalment el hobby per dir, bueno, va, mira, prenem aquests 4 o 5 jocs amb el que traiem d'aquí, a haver-se convertit en un mòdul de vida i en un esdeveniment en el que hem estat en continu creixement des de 2020, sobretot, que és quan agafem el segon projecte i ens hi comencem a posar, i de sobte 2022 ens adonem de dir, bueno, escolta, hem de prendre una decisió. De 2020 en aquí el creixement ha sigut constant, progressiu i suficientment pronunciat com perquè siguem optimistes. Pablo i jo ja ens coneixíem de fa molts anys, evidentment, quan t'has de discutir molt sovint et coneixes molt més, però la relació es manté sòlida i per tant a partir d'aquí podem pensar en moltes coses de futur i sobretot hem arribat al punt d'haver d'anar a oferir-nos. Sobretot aquest últim any s'ha notat moltíssim la quantitat de projectes que ens han arribat damunt de la taula per proposta externa, no? De dir, escolta, ens han parlat de vosaltres, volem saber, comencem a treballar i tots els projectes que hem anat fent al llarg de l'any també han sortit molt satisfactòriament. Llavors, amb això estem
contents.
Ens sentim optimistes. Mm-hmm.
Pablo, et queda poc temps, eh?
Molt ràpidament. De cara a futur, una miqueta la nostra idea és continuar creixent, però en cap moment fer una explosió i de cop agafar 80.000 coses de cop, sinó anar creixent progressivament, perquè això és el que permetrà que el Marc i jo mantinguem l'amistat que tenim des de fa 20 i pico anys i que si no amb aquests creixements inesperats doncs moltes vegades pots acabar perdent-la, no? Ser molt conscients del que podem assumir, anar creixent lentament, en el moment, vull dir, el nostre desig seria doncs, començar ja a contratar gent fixa i estable, allò de tu treballaràs tot l'any amb nosaltres fent aquesta feina, però sí entenem que necessitem doncs, consolidar, que portem poc temps dedicant-nos al 100% a Quimera, portem 2 anys i mig, gairebé 3 anys, però bueno, la idea, el progrés que estem fent i que hem vist és prou valuós com per pensar que hi ha un futur que ens permet continuar creixent i millorar cada vegada més el que oferim.
Us deixem la web, a través d'ella hi poden contactar qui vulgui dels vostres serveis, info@quimeraent.com, i a partir de digues.
Volem aclarir que just les dades de contacte són extremadament correctes. Just aquesta setmana estan en plena migració i construcció, per tant, el contingut la setmana vinent probablement no tindrà res a veure amb el que hi ha ara, però les dades de contacte sí que són les correctes.
Val, doncs repeteixo, info@quimeraent.com. Aquest és el vostre correu i la vostra web, quimeraent.com. O sigui que qui vulgui us pot contactar. Res, doncs a continuar jugant, no?
Pues sí, jugar.
Que de moment us va bé.
Nosaltres el que fem és treballar perquè vosaltres jugueu. O sigui que anem a jugar tot.
Doncs mira, un dia muntem una partida aquí al Connectats.
El dia
no
que
sé,
vulguis.
Del que vulgueu.
I tant.
I de fet, a nosaltres ens agrada citar una paraula de l'Oriol Comas, que és un expert del món dels jocs de taula, que sempre deia, jugueu cada dia, sereu una miqueta més feliços i viureu millor.
Segur que sí. Marc Travé, Pablo Jiménez, moltíssimes gràcies. Molt bona tarda, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Moltes gràcies. Adéu.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Arribar als 25 anys de trajectòria professional és tota una fita, i més si es tracta d'un artista. És difícil guanyar-se la vida com a músic o actor, per exemple, i el sabadellenc Jaume Ibars no només hi ha arribat, sinó que, a més, ho ha fet en plena vitalitat. Anem-ho a comprovar amb la Mireia Sanz. Bona tarda.
Quan agafo la guitarra per cantar, amb el cor trencat, llàgrimes a la mà, no vull que em vegin els meus fills, no vull que em vegin plorar.
Quan doncs precisament a aquesta hora podem saludar el Jaume Ibars. Jaume, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Estem escoltant aquest Top Som Escola. Explica'ns una mica com és aquesta cançó, que hi has volgut plasmar.
Bueno, és una cançó protesta, no? És una cançó que intenta, bueno, ser
una reivindicació, bueno, una demanda.
Una reivindicació, sí, una reivindicació, i sobretot un clam a l'escola pública en català, i sobretot també un agraïment, no?, a la feina que fan els mestres i les mestres, que és molt, molt, molt gran i a vegades està molt poc valorada.
Uh-huh. Clar, tu ara fa temps que et dediques a la música, mal dit, a música infantil, perquè al final és música per tots els públics, no?, diguéssim, per tots els que, uh-huh, els que la vulguin sentir i escoltar, i entenc que aquí hi has volgut plasmar, no?, allò que t'has anat trobant, no?, al llarg de la teva trajectòria, del que està passant una mica amb la llengua i amb l'escola a casa nostra.
Sí, això de fet va ser arrel de l'últim episodi del tracte a la llengua, no?, però és veritat que han hagut repetit i està com, desgraciadament, com sempre d'actualitat, no?, aquesta agressió constant, bueno, al sistema educatiu català, no?, que ja contempla les dues llengües, no?, oficials. Vull dir que ja està bé com està. Bueno, això, no?, ja sabem de què va, no?, que vulguin políticament, no?, tocar una cosa, bueno, que està, si més no, ben pensada i que funciona molt bé, ha funcionat molt bé durant molts anys, doncs que no es toqui i que se segueixi, que es deixi tranquil a l'equip educatiu, al sistema educatiu.
Mm-hmm. Jaume, 25 anys fent espectacles, hauràs vist créixer, no?, per dir d'alguna manera, la canalla. No sé si has vist que ara la canalla s'entretén d'una forma diferent de com ho feia quan vas començar, ara fa 25 anys.
Em van fer aquesta pregunta a l'última actuació que vaig fer. Em va encantar la pregunta, perquè trobo que és una pregunta molt interessant, que dona molt de joc. I t'haig de dir que no vaig saber-li respondre gaire, perquè, evidentment, les distraccions de la canalla d'ara, de fa 25 anys, són molt diferents. I probablement et diria que potser una de les coses que més he notat a vegades és la saturació d'inputs, no?, la saturació de propostes que tenen. La canalla d'avui en dia fa que moltes vegades sigui més difícil, doncs, captar-los l'atenció, no? Però això varia molt, depèn d'on vas. Vull dir que hi ha llocs que tenen menys proposta, no? Però també t'has d'adaptar a això. Llavors, no et sabria dir si els nanos han canviat en relació a això, o si és la... Saps què vull dir? És molt complex. És una pregunta, això, que té múltiples cares, no? Evidentment han canviat, però crec que la manera d'arribar a ells, jo segur que l'he anat transformant, però és la mateixa, és a dir, és buscar aquella curiositat, mm-hmm, que fa que el nano es vulgui resoldre, no? I llavors això no ha canviat.
Clar, però és veritat que sí que la forma de distracció que deies tu ara, no?, les pantalles, els inputs, la immediatesa, és diferent de fa 25 anys, no?, que segurament no ho teníem tot tan a l'abast, més enllà de que la tele sí que la teníem, que això moltes vegades ens n'oblidem de dir-ho, però això és una realitat, no? Però sí que, clar, tenen una manera de distreure's diferent, no?
Sí i no. És a dir, tenen coses que jo no tenia quan tenia la seva edat, però hi ha altres que són iguals, perquè si tu els ofereixes una manera diferent de jugar, que ells no poden fer perquè no saben tocar la guitarra i per tant no els hi podran proposar aquests jocs, doncs el nano és el mateix, no? Jo parteixo d'aquesta base, que tots els nanos, diguéssim, tenen una mateixa essència. Després hi ha les... I per tant, si tu els hi proposes un joc nou, molt probablement l'agafaran.
Mm-hmm. Que són nens al final, no? Independentment d'en què es distreguin, són nens i tenen la curiositat pròpia de les criatures, no? També.
Però sí que és veritat que estan en una època ara, no?, on tot la immediatesa que deies, si tot va més ràpid, no?, llavors aquí és la dificultat, però en tot cas és meva, i llavors jo l'haig de jugar, i potser aquell joc que abans podia estar 10 minuts, doncs ara veig que
potser en 3 minuts, en aquest lloc concret s'ha de canviar, no?
Mm-hmm. Clar, i també has de buscar, és una, deu ser enriquidor, no?, a nivell personal també, com, com fas anar, no?, per veure que no els perds, no?, aquests infants, però això et deu passar sempre, en el fons, perquè són molt exigents, són un públic molt exigent, no?, la canalla.
Sí, sempre ha passat, perquè són un públic molt exigent, són personetes, i per tant tenen els dies bons i dolents, i hi ha moltes, evidentment hi ha moltes, bueno, diferències i moltes casuístiques, no?, que fan que tu has d'estar sempre al cas. El que sí que ara em ve al cap un espectacle dels que vaig... De fet, vaig fer a Sabadell fa relativament poc, el mes passat, vaig anar a tocar a la plaça Doctor Robert, vam fer El gegant vol ser mariner, i aquesta proposta és més teatral, és un concert musical, però m'haguéssim portat més al teatre, i allà, en un diguéssim, a les beceroles de l'espectacle, quan l'estàvem doncs, consolidant, en alguna ocasió sí que m'havien fet la crítica constructiva de que era molt llarg, val? I era un espectacle que dura 50 minuts, però era molt llarg per què? Perquè l'exigència del públic és una mica alta, han d'escoltar les cançons, com les lletres evolucionen, i per tant, si només et quedes amb el personatge que surt i no estàs escoltant què diu, doncs clar, se't fa llarg, i per tant, a nivell d'exigència és més alt. I què passa? Que aquí tenia una contradicció. Què fem? Fem coses més curtes, més senzilles i més potser buides de, no?, de contingut, perquè la canalla d'avui en dia no suporta un espectacle d'una hora, no? Nosaltres hem mantingut la proposta, però em va agradar. Aquí és on potser sí que és veritat que segons quines propostes... Més estàtiques, perquè això és un espectacle estàtic, no el puc transformar jo a mesura que vaig avançant l'actuació, no? És una obra de teatre, és com un teatre, no? Per tant, aquí sí que es nota realment que hi ha un col·lectiu, els nanos tenen menys capacitat d'estar concentrats potser més estona. Mm-hmm. Això potser aquí, en aquest sentit, sí que et podria...
I com van ser els teus inicis, Jaume? Com vas començar?
Bueno, la primera actuació... diguéssim, cobrant, no? Perquè aleshores jo havia tocat d'animació, perquè ja havia cantat musical, o sigui, havia fet concerts així en bars, en llocs varis, però així la primera cobrant d'animació va ser jo estant a l'Esplai i la Ganyota, em van trucar de l'Esplai Xivarri, clar, la Ganyota feia els concerts doncs, gratis, evidentment, i no eren concerts, eren... Pues, qualsevol ocasió era bona per fer una festa, no?, diguéssim. Però el Xivarri em va contractar per fer allò que feia la Ganyota, però amb ells. I això va ser l'any 2000, amb aquest espectacle amb el Xivarri. I a partir d'aquí, clar, pots imaginar estudiant educació social, agafant-ho tot, anant de cooperació, llavors vaig fer de pallasso, vaig arrel d'unes pràctiques de la universitat, vaig fer-me clown, no?, vaig fer un personatge i aquest el vaig portar per les places durant un pocs anys, i però després també vaig fer de mala gent i ho integrava en els espectacles. Vull dir que era com un boig, no? Fins que a mi et vas com concentrant o et vas acotant allò que realment, no?, et dona bé, et trobes a gust, i això és una mica l'animació, la música.
I els que t'havien vist en concerts de Rauxa, i t'havíem rebut aquí a la ràdio explicant-nos el projecte de Rauxa, aquesta part més per adults, per dir d'alguna manera, la trobes a faltar? Tens ganes de recuperar-la en algun moment o estàs còmode ja en aquest perfil?
És que no l'he perdut. Primer perquè en Rauxa ja fèiem... Era una animació. No,
sí.
no era una animació infantil perquè no, el llenguatge era diferent i deixava que la música fos molt més la protagonista, però sí que hi havia interaccions així de provocació vocació i tal, no? El que passa que jo segueixo fent espectacles per adults ara mateix, i que jo tinc propostes per tots els públics. Ara, per exemple, fa 3 anys vaig arrencar un projecte que em van posar a les mans, no? El bingo, aquests famosos quintos musicals, bingo musicals,
sí.
en faig molts, i en faig de mida, i els faig molt pensats, i clar, funcionen super. I això és... no deixa de ser un concert per tots els públics. Si tinc nens, tinc bingo musical infantil amb cançons exclusivament per nens, però no que els agradin els nens, les Shakiras i els Figaflaues, que ja sé que els agraden, sinó cançons fetes per cantadors i grups de música infantils, no? Jo, o en Jaume Barri,
o el Pot Petit, no?, de Marís, i fem un repertori de 60 cançons, i, no? Uh-huh. Però i també faig concerts a duo, trio, de rumba i de totes les...
Per tant, estàs a tope, Jaume, en definitiva.
Sí, bueno, faig espectacles per 0,99, realment, perquè també faig concerts de bingo musical per gent gran, i llavors, perquè al final, no?, hi ha uns elements comuns que es poden utilitzar en totes les edats i al final tothom té ganes de passar-s'ho bé. Sí.
Vaig tancant, Jaume. Properes cites a Sabadell, en tenim alguna? En tindrem algun dia per aquí?
Doncs ara mateix no, t'esperem per Cardedeu, perquè m'ho han aplaçat per pluja per la setmana que ve. No, que jo recordi, no, i potser us enganyo. Haureu d'entrar a l'Instagram, que allà és on jo vaig publicant sempre les dates, vale? Vaig fent històries i vaig publicant les actuacions que vaig fent els caps de setmana i aquestes coses.
Doncs ens ho apuntarem per seguir-te de ben a prop. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, Jaume, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Un grup d'astronautes, estem reunits. Volem viatjar fins al més enllà. Conèixer les galàxies, creuar les estrelles, travessar el cel blau, el mar i l'oceà. Estem preparant una nau espacial plena de sorpreses, molt original. Podrem tocar la lluna en el primer vol i abans de caure per a saludar el sol. Si no t'ho creus pots venir, si no t'ho creus vine amb mi. Torre de control, estem preparats per l'enlairament.
Bé, doncs arriba l'hora del comiat. Hem exhaurit el nostre temps per avui. Demà més, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, aquí tornarem a estar connectats. Gràcies a tots, adeu-siau.
Vola ben amunt, tan lluny com vulguis volar. Obre-li els ulls, mira més enllà, una aventura t'està esperant. Jo vull anar a la lluna amb un coet espacial. Per fer aquest viatge cal anar preparats. El cas d'astronauta...
91.5 FM Ràdio Sant Cugat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Mèdia és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
L'encanta ser única, tan bonica, dic wow, wow, wow. Si ets la Rosalía, yo no voy cerrado. Pero ni nadie...